L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més, avui dilluns 20 de maig, en 70 setmana informativament parlant, us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament elaborem els diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Com cada dia, una crònica repassada a l'actualitat que introduïm a ritme de titulars i un temps d'informació que avui encetarem parlant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que exigeix al govern espanyol la creació immediata de la comissió per gestionar la finca Bombita. El projecte Castor compra el gas matalàs que necessita per poder començar a operar. A Santa Bàrbara es preparen millores a la zona d'accés a les piscines municipals. Aquest cap de setmana hem conegut també el nomenament de l'actual bisbe auxiliar de València, Enrique Benavent, com a nou bisbe de Tortosa, en substitució de Xavier Salinas. A l'informatiu d'avui parlarem també del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha aprovat un nou model de bases d'ajuts individuals de menjador, llibres i llars infantils per tal de donar màxima cobertura a les famílies de la comarca. I avui també coneixerem aquest escarni que, aprofitant la celebració de la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, aquest cap de setmana han fet els empresaris d'Unim Ascó contra l'alcalde de la població, Rafael Vidal. Per últim, i a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, repassarem la jornada futbolística dels equips de les Terres de l'Ebre. Avui comentarem també un apunt del món del motor, la victòria del jove canareu Marc Alcoba en la segona prova del campionat Honda CBR 250, disputada a Navarra. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el recorregut informatiu de la jornada i ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya que exigeix al govern espanyol la creació immediata de la comissió per gestionar la finca Bombita i l'execució del projecte per aturar la regressió de la costa del Delta de l'Ebre. És la primera crònica de l'informatiu d'avui i des de Ràdio Delta ens la porta Lluís Abertomeu.
Alfred Bosch, diputat republicà al Congrés de Diputats, visitava amb l'alcalde del Tebre i president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra, Gervasi Aspa, i el diputat al Parlament de Catalunya, Lluís Salvador, la finca de Bombita. Des de la mateixa finca adquirida per l'Estat l'any 2010, l'alcalde del Tebre denunciava la situació en què es troba la seva gestió després de recordar que hi ha un acord des del novembre de 2012 des de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic per crear-la. Gervasi Aspa.
Com tots sabeu, tenim aquí una finca, la finca Bombita del Tebre, que fa uns quants anys que es va comprar per part de l'Estat espanyol, amb la qual hi havia una perspectiva de futur, que volíem impulsar aquí un centre turístic important i un centre mediambiental de referència a les Terres de l'Ebre. Hi havia al seu moment la predisposició per part de l'Estat de tirar endavant un projecte realment espectacular, que donava una àmplia sortida a les aspiracions que tenia l'Ajuntament com a tal i el territori també en particular sobre aquest assumpte, i passen estos anys, s'hauria d'haver creat ja el consorci, en aquest cas de que és de gestió d'aquesta finca, s'haurien fet moltes coses, havia d'haver avançat realment i no s'ha avançat. Per això avui el que fem des d'aquí és portar l'Alfred del grup d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, com també Lluís Salvador, per part que toca a la Generalitat, de posar-los en evidència el que està passant i que tinguin una de primera mà la informació, i que realment preguntarem i farem lo possible perquè aquest projecte, que al seu dia es va engegar, no quedi en l'oblit i continuï cap endavant. Per tant, és el motiu de la visita a la finca de Bombita, en aquest cas per part de nosaltres tres.
El diputat d'Esquerra anunciava que ha registrat una proposició no de llei al Congrés per demanar la creació immediata d'una comissió mixta per gestionar la finca de Bombita i també diverses preguntes per escrit al govern espanyol. Esquerra demana les previsions de calendari que té el govern per crear la comissió, els motius pels quals no s'ha creat fins ara i els mecanismes o actuacions que pretén implementar per posar en marxa la comissió i poder fer una gestió turística i mediambiental de la finca, el Fet Bosch.
Com ja estem acostumats, el govern del PP, en lloc d'ajudar la gent, el que fa és o no fer res o fins i tot perjudicar la gent. No? I aquí tenim un altre cas claríssim. Hi ha uns compromisos que s'han de complir, s'ha de constituir la comissió perquè planifiqui el que passa en la finca on habita, s'ha de començar a executar tot el que necessiten les platges d'aquí al davant, la platja del Nen Perdut o de Pals, per tal que no hi hagi més regressió. I això, que és un projecte que en el seu conjunt podria donar llocs de feina, podria reactivar l'economia, podria ajudar la gent, això el govern del PP no ho fa. És més, posa pals a les rodes perquè ni tan sols localment la bona gent de les Terres de l'Ebre aquí pugui treure profit de la seva terra. Per tant, nosaltres el que hem fet és fer una bateria de preguntes perquè el govern del PP, com a mínim, expliqui a la gent què és el que no està fent i com ens està perjudicant. Creiem que estem amb el nostre dret i continuem nosaltres ferms allà demanant, exigint que no ens discriminin, que no ens perjudiquin.
El diputat republicà advertia que el projecte de Bombita podria donar llocs de feina, reactivar l'economia i ajudar la gent. Per això el govern del Partit Popular, segons ells, no ho fa i posa pals a les rodes perquè ni tan sols localment la gent pugui treure profit de la seva terra.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara del projecte Castor i ho fem perquè Enagás Transportes Au ha rebut ja l'adjudicació del gas matalàs que necessita el magatzem submarí del projecte i la planta terrestre per començar a funcionar. La compra es va fer el passat dimarts en la segona subhasta duta a terme per Homel Diversificación. Escal UGS, propietària del projecte Castor, ha concedit a Enagás Transportes Au els drets i les obligacions de la injecció d'aquest gas que es podria començar a fer el mes de juny en el magatzem submarí de la costa del Delta de l'Ebre. La gestió ha estat possible gràcies a la resolució del Ministeri d'Indústria feta pública al butlletí oficial de l'Estat del passat dilluns, que permet subrogar els drets d'emmagatzematge en l'adquisició del gas matalàs. La posada en marxa del magatzem de gas submarí Castor, situat al davant de les nostres costes, es comença així a materialitzar després de més d'un any de retard. El magatzem necessita la injecció de gas matalàs, el volum mínim del qual ha d'estar emmagatzemat per poder extreure gas útil segons la pressió del gasoducte. El mes de juny de l'any 2012, el Ministeri d'Indústria no va permetre que l'empresa propietària del Castor, Escal UGS, participés en la subhasta de gas matalàs necessari per iniciar l'activitat, ja que no disposava dels avals requerits. En la segona subhasta que es va dur a terme aquest passat dimarts per Homel Diversificación, l'adjudicació de gas matalàs es va donar a Enagás Transportes Au, empresa a la qual Escal UGS ha subrogat els drets i obligacions de la injecció d'aquest gas mínim. Així s'especifica en la resolució del Ministeri d'Indústria del 3 d'abril d'aquest any sobre les normes operatives de la subhasta feta aquest 14 de maig. Aquest procés s'ha pogut dur a terme gràcies també a una resolució del govern espanyol que es publica al butlletí oficial de l'Estat del passat dilluns 13 de maig, per la qual es permet la possibilitat que un tercer es pugui subrogar les obligacions i els drets del titular de l'emmagatzematge en allò referit a l'adquisició del gas matalàs. A partir del pròxim 1 de juny i durant dos períodes que s'allarguen fins al 31 d'octubre d'aquest 2013, Enagás Transporte podrà injectar aquest gas mínim al magatzem submarí del Castor. La infraestructura tindrà un volum de 1.300 milions de metres cúbics de gas útil amb una capacitat d'extracció de 25 milions de metres cúbics diaris i 8 milions de metres cúbics de capacitat d'injecció cada dia.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya.
Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Santa Bàrbara per parlar de les millores a la zona d'accés de les piscines municipals. S'ha volgut dignificar la zona exterior dels accessos a vestidors i recepció, ubicant-hi una zona d'ombra amb una vela aèria que fa una mida d'uns 80 metres quadrats. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Les obres de millora als accessos de les piscines municipals de Santa Bàrbara, tal com explicava fa uns dies el regidor d'Esports del nostre municipi, Eric Bell, sembla que ja estarien pràcticament enllestides amb la instal·lació d'una vela flotant a l'entrada del recinte i zona de vestidors. Bell deia que, tot i ser una instal·lació que dona servei a molts usuaris, a part del manteniment anual que se'n fa, les piscines municipals necessitaven també una millora que dignifiqués, sobretot, els accessos.
Sí, clar, les piscines és un clar exemple d'un servei municipal que l'usa molta gent i tal, però a vegades des de l'equip de govern sap una mica, costa una mica, no?, anar allà a invertir uns calés que, clar, que tots sabem que és per a oci, que bueno, a vegades són molt més necessaris per a altres coses, no? Clar, i això ja és correcte i jo ja em pareix bé, però clar, això ha anat sent de les últims, no sé, sempre, no? S'ha anat bueno, intentant mantenir i bueno, amb prou esforços i ja va, no? Cap problema. Què passa, no? Passa que a l'entrada de la façana, a la façana dels vestidors de les piscines, bé, quan entres, hi havia allà uns setos i això, i clar, i allí, era una entrada una mica que no era prou àmplia, que era bé, que sempre havia estat així, i una mica lligant tot això, no?, el que et deia, l'àrea de lleure, la bibliopiscina, la dignificada entrada.
Així doncs, i després de que l'any passat ja s'eliminés les tanques vegetals, enguany s'ha apostat per pavimentar amb formigó l'accés i ubicar-hi aquesta vela aèria que té uns 80 metres quadrats de superfície que complirà la triple funció de dotar d'ombra la zona, donar vida a la façana i acollir la bibliopiscina. Escoltem de nou Eric Bell.
Me se va ocorrir la idea de ficar allà una zona de pavimentada en formigó i ubicar-hi allà dos pilans per a poder connectar unes veles triangulars que van collades a l'edifici, val? De tal manera que queda una zona de 15 metres per 5, que serveix per a tindre sombra, serveix també per ubicar la bibliopiscina, que sempre s'ha estat ubicant, servirà també per a no, que no es vegi tan nu lo que és la façana de l'edifici.
Les piscines municipals de Santa Bàrbara començaran la temporada tots els anys, com sempre, al voltant de les festes de Sant Joan.
Gràcies, Josep. Continuem parlant ara d'una informació que es feia pública a finals de la passada setmana. El papa Francesc ha nomenat el valencià Enrique Benavent Vidal, nascut a Quatretonda l'any 1959, nou bisbe de Tortosa, en substitució del també valencià Xavier Salinas, designat nou bisbe de Mallorca. El nomenament es va anunciar el passat divendres al migdia, de manera simultània, a València i a Tortosa. La seva presa de possessió està prevista per al dissabte 13 de juliol a la catedral de la capital del Baix Ebre. Benavent va ser nomenat bisbe auxiliar de València l'any 2004, càrrec que compartia amb el degà, president de la Facultat de Teologia Sant Vicenç Ferrer de València, des del 2004, i el de director de la secció diocesana de la mateixa facultat des del 2001. També és membre de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe i de la de Seminari i Universitats a la Conferència Episcopal Espanyola. El nou bisbe de Tortosa va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Montcada, on va aconseguir la llicenciatura en Teologia l'any 1986. Set anys més tard es va doctorar en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. El 8 de novembre de 1982 va ser ordenat sacerdot a València per Joan Pau II durant la seva primera visita apostòlica a l'estat espanyol. Durant els anys següents va ser coadjutor de la parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià d'Alcoi, professor de religió en un institut i director del Col·legi Major Sant Joan de la Ribera de Burjassot a València, entre d'altres càrrecs. Benavent també ha cultivat l'escriptura i ha editat diversos estudis i publicacions sobre teologia, on destaca el llibre El Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Cristologia i lògica de la fe, l'any 2008, i Teologia i vida eclesial, l'any 2013.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'informatiu Emute.
Parlem ara del Consell Comarcal del Baix Ebre i ho fem perquè el plenari de l'ens comarcal celebrat el passat divendres va aprovar per unanimitat les bases de menjador escolar, llibres i llars d'infants per al curs 2013-2014. Unes bases adaptades a l'actual realitat econòmica i que volen donar resposta al número màxim de peticions que es realitzen i que complisquen els requisits d'accés en aquesta tipologia d'ajuts. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, explicava que es treballa constantment per apostar encara més per les polítiques socials i per estar al costat de les persones més desafavorides. Lluís Soler.
Volem continuar, volem apostar encara més fort per les polítiques socials, tal com venim dient des de fa molt de temps. A hores d'ara, en el moment d'adversitat econòmica que estem vivint, el que toca és estar al costat de les persones i, per tant, a partir del plenari d'avui, s'obre un període, un termini, perquè tota la gent que per situació econòmica o situació social sigui desfavorida i necessite un ajut escolar, de menjador escolar, o de llibres de pàrvuls de 3, 4 o 5 anys o de llars d'infants, a partir d'avui pot sol·licitar-ho aquí al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través dels serveis socials de cada ajuntament, que en aquest cas també depenen del Consell Comarcal del Baix Ebre.
A partir del passat divendres, 17 de maig, les famílies poden ja sol·licitar aquests ajuts al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través dels professionals de l'àmbit social del Consell Comarcal que estan ubicats a cadascun dels ajuntaments de la comarca. En breu, es realitzarà una reunió amb les associacions de mares i pares de la comarca i també amb els equips directius dels centres escolars del Baix Ebre per fer la presentació oportuna d'aquest model de bases d'ajuts educatius. L'ens comarcal del Baix Ebre, en el transcurs del seu plenari, va aprovar també, amb els vots favorables de tots els grups comarcals, les bases per al 7è Premi Emprenedors. Per a Soler, aquest premi té la finalitat de reconèixer aquelles idees i iniciatives empresarials que generen valor afegit a la dinamització econòmica de la comarca. Lluís Soler.
També aprovem en este plenari comarcal les bases de convocatòria perquè totes aquelles brillants idees de negoci de joves emprenedors o de no tan joves, però que creen llocs de treball que aportiguen nous elements i valors afegits a negocis, a idees emprenedores, se puguen presentar en este projecte, en aquestes bases de convocatòria del Premi Emprenedors.
El Premi Emprenedors s'atorga anualment per tal de reconèixer la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses ubicades a la comarca del Baix Ebre per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic del territori i a la creació de llocs de treball. En el transcurs del plenari també es va aprovar per unanimitat de tots els grups comarcals tres proposicions del grup comarcal socialista. En aquest sentit, relacionades amb la immersió lingüística a l'escola, les participacions preferents i el reconeixement de l'habitatge com a dret social.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I el recorregut informatiu del dia ens porta avui també cap a la Ribera d'Ebre perquè empresaris d'Unim Ascó van fer un escarni contra l'alcalde en plena fira. Segons informa el diari digital Aguaita.cat, la 6a mostra d'arts i oficis i la fira Tastavins d'Ascó, que s'ha dut a terme aquest cap de setmana, ha estat enguany més contestatària que mai. Empresaris del poble van aprofitar, com diem, per fer un escarni públic a l'alcalde, Rafael Vidal, per així protestar, entre d'altres motius, perquè les obres de més envergadura s'han donat a empreses de fora de la població. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Segons explica Aguaita.cat, els autors d'aquesta iniciativa han estat els membres de la Unió Empresarial Ascó Unim Ascó, que s'han situat a la carretera de Camposines, just entrar al poble, amb un estand i camions d'algunes de les empreses que formen part de l'associació, que lluïen pancartes com un poble sense inversió és un poble sense futur, ajuntament ric, poble pobre. Vivim en un dels municipis més rics i, en canvi, això no es visualitza en inversions. Han explicat el president gironí mascó, Àngel Bret, que també va destacar que el fet és el primer cop que en aquest municipi s'organitza una manifestació en contra de l'alcalde. Els empresaris reivindiquen alternatives econòmiques a la central nuclear i denuncien les despeses en informes i projectes que no s'executen mai amb els diners que entren al poble i que no es veu cap resultat en positiu, afegeix Bret. En el tríptic repartit també es denuncia que les obres de més envergadura al poble s'han donat a fora i ho detallen amb uns quadres comparatius on s'exposen els imports de les obres adjudicades a empreses de fora del poble i a les empreses d'Unim Ascó. L'acció més vistosa que van fer els membres d'Unim Ascó va estar l'escarni públic dut a terme davant la casa de l'alcalde el passat dissabte mentre li demanaven la dimissió. L'acció va durar uns 15 minuts, fins que els Mossos d'Esquadra van demanar la dissolució sense que es produís cap incident. En cap moment, els empresaris i l'alcalde es van arribar a trobar. Els empresaris també tenien intenció de rebre Felip Puig, que va inaugurar la fira a les 6 del vespre, però el conseller va esquivar la protesta i finalment no se'ls va trobar.
Catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar. El dia 2 de juny, l'Ametlla de Mar és vist de gala. Més d'un quilòmetre de catifes, recorreguts fantàstics i carrers engalanats. Els veïns de l'Ametlla de Mar amb la tradició de les catifes. I aprofita el dissabte dia 1 per la nit per conèixer la confecció i un dels ambients més bonics de la temporada. 24a edició de les catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Com tots els dilluns, arribant a la recta final d'este temps d'informació, repassem actualitat esportiva i més concretament de caràcter futbolístic. Ho fem fixant-nos en els resultats dels partits disputats pels equips de les nostres comarques en aquesta jornada. Comencem amb la tercera divisió catalana i parlant de l'únic representant que tenim en aquesta categoria, la Unió Esportiva Rapitenca, que tancava la competició jugant com a local, enfrontant-se a l'Olot, l'equip líder de la categoria. Un partit que finalment es va acabar amb resultat de 2-2 al marcador, un punt més per als rapitencs que tanquen la competició en vuitena posició a la classificació. De la tercera divisió passem a la primera catalana i en aquesta jornada bones notícies per als equips de les nostres comarques, sobretot i especialment per a l'Ascó, que amb la victòria per 2-0 davant el Vistalegre, jugant com a local, aconseguia de manera matemàtica proclamar-se campió de la competició i, per tant, evidentment, l'ascens a tercera divisió, on militarà la propera temporada. També l'Amposta va guanyar jugant com a local davant del Morell pel resultat 3-0. L'Ascó és líder destacat, com diem, i ja campió amb 73 punts, mentre que l'Amposta és setè a la classificació amb 48. Passem a la segona catalana, 32a jornada de campionat i els resultats en el grup 6è, on militen els equips de les Terres de l'Ebre, van ser els següents. Jesús Catalonia 3, Remolins Vítem 1, Roquetenc 3, Roda de Barà 1, Alcanar 5, Salou 1, Campclar 1, La Cava 2, Tortosa 2, El Catllà 4, Calafell 4, Sant Pere i Sant Pau 0, Jesús i Maria 3, Vilaseca 1, Gandesa 4, Cunit 1 i Cambrils 3, L'Ampolla 1. És líder el Jesús i Maria amb 68 punts, seguit del Catllà amb 64. A la tercera catalana, grup primer, els resultats: Perelló 1, Ulldecona 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, Mora la Nova 1, Tivenys 0, Atlas de Tortosa 4, Vilalba 5, Santa Bàrbara 1, Deltebre 2, Camarles 2, L'Ametlla 2, La Sénia 1, Horta de Sant Joan 1, Aldeana 1 i Campredó 2, Pinell 2. A la classificació és líder el Perelló amb 71 punts, seguit de l'Olímpic Mora d'Ebre amb 63. I la repassada a la jornada futbolística la tancarem amb els resultats del grup 20è de la quarta catalana, resultats que van ser els següents. Xerta 1, La Galera 1, Tivissa 3, Arnes 1, Benissanet 0, Batea 1, Ginestà 2, Godall 4, Jesús i Maria B 2, Montells 2, Bot 1, Roquetenc B 4 i Remolins Vitem B 3, Catalònia B 2. El partit del Tebre B al Canà B va ser aplaçat. I de la repassada de la jornada futbolística passem avui també a parlar del món del motor i de la bona trajectòria del pilot Marc Alcoba, el pilot del Canà de les Terres de l'Ebre que va guanyar la segona prova del campionat Honda CBR 250 disputada al circuit de Los Arcos a Navarra. Una prova en la que el canareu va ser guanyador al imposar-se en una victòria a la primera mànega i una tercera posició en la següent. El canareu va estar acompanyat al podi pel gironí Marc Miralles i el valencià Héctor Garzo. En acabar la cursa, Alcoba explicava que han estat fins ara dues curses molt divertides amb un grup de pilots molt comprimit i on s'havien d'aprofitar bé els rebufos per a no perdre el ritme. Marc Alcoba explicava que en la primera cursa va tindre problemes de desgast amb el pneumàtic davanter, però que va aconseguir guanyar. A la segona, amb la caiguda de Cardús, es va beneficiar una mica de les circumstàncies. Al guanyar aquesta segona prova del campionat, Marc Alcoba se situa com a líder del certamen.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases del Canà. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hores d'hora cauen ruixats de manera molt irregular, dispersa. Ara es presenta més aviat cap a Tarragona, punts també de Lleida, Prepirineu, algun de perdut altres indrets, amb un cel tapat o variable en funció del moment. Les pluges més importants de moment sobre el mar. Des de la matinada i fins ara destaquem 12 litres a Sant Boi de Llobregat, a Gavà 10, Barcelona en alguns barris 8 litres i Olot 7. La majoria ruixats que han caigut en aquests sectors de matinada. Tot i que ara mateix plou ja en algunes àrees. A la tarda, els ruixats aniran a més, localment amb alguna tempesta i amb calamarsa. Les precipitacions d'una distribució molt irregular i els ruixats més importants en zones entre Barcelona i Tarragona i també en àrees de muntanya. Les temperatures màximes es queden curtes, molts valors entre els 14 i els 18 graus, i la previsió per demà apunta a una jornada menys inestable, però encara risc d'algun ruixat, preferiment durant la tarda, cap al Pirineu, Prepirineu i zones del prelitoral. Les temperatures diurnes començaran a pujar una mica.
I com és habitual, la repassada a la previsió meteorològica ens ha acompanyat en els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute el d'avui dilluns 20 de maig que ha tingut el control i edició dels continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda, tornarem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.